17 hores després continuen les tasques d'extinció de l'incendi que ha calcinat una nau industrial al polígon de Binissalem. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El foc que n'ha afectat altres tres està controlat, tot i això els bombers que hi han treballat durant tot el dia des de fora de la nau pel risc de col·lapse del sostre de la principal nau afectada i romandran també a la nit. Ho explica el tècnic de bombers de Mallorca, Xisco Caimari.
Com que la coberta va cedir, diguem, tenim el foc de l'incendi la tenim just a baix de la coberta i fins que no podem accedir aquí de dins no donem per extingit.
Una vegada extingit el foc, la Guàrdia Civil investigarà les causes que hores d'ara es desconeixen. Això el mateix dia en què un jutge ha enviat a la presó de manera provisional el presumpte administrador d'una de les plataformes criminals més grans a la part oculta d'internet coneguda com a Dark Web. Tot d'una ho ampliam, aquestes qüestions, connectam en directe amb Binissalem en un dijous 4 de juny en què s'ha donat a conèixer l'aprovació del govern de l'Estat a l'entrada de l'aerolínia Turkish Airlines en el capital d'Europa. Clàudia Malia, bon vespre.
Bon vespre. El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros. La decisió forma part del recorregut administratiu habitual en aquesta mena d'operacions, després d'un informe favorable que formalitza el compliment de la normativa nacional sobre inversions estrangeres.
Càritas alerta de la vulnerabilitat creixent, així ho ha constat a la memòria de l'entitat sense ànim de lucre de l'any passat.
Que detalla que la precarietat laboral i l'elevat cost de l'habitatge alimenten aquest fenomen. Avui s'han presentat les memòries de 2025 a Menorca i Mallorca i l'informe a aquesta darrera illa detalla que la meitat de les persones ateses comparteixen habitatge amb altres famílies o persones i 6 de cada 10 es troben en situació administrativa irregular.
Palma impulsa la regeneració de la barriada de Son Goleu, la tercera més poblada de la ciutat.
Ho fa amb un pla específic del govern i l'Ajuntament que preveu millores a les instal·lacions educatives, al mobiliari urbà i a l'enllumenat. L'objectiu, millorar la qualitat de vida dels 12.000 residents.
A partir del mes que ve, es Mercadal tornarà a controlar l'accés al far de Cavalleria per veure la posta de sol.
De moment, comença a rebre visitants amb comptagotes, una situació que canviarà en els mesos forts de l'estiu i especialment durant les postes de sol.
I notícia de darrera hora perquè l'UCO demana la informació tributària i financera del PSOE i el PSC de l'any 2024 i 2025.
És el període on, suposadament, la trama del cas Leire Díez hauria dut a terme les maniobres per boicotejar causes judicials contra el govern de Pedro Sánchez en fons del partit.
Ho ampliarem en un informatiu avui més breu, de mitja hora per mort del partit del Palma Futsal, que juga avui a partir de les 7:30 la classificació per les semifinals del play-off pel títol. Joan Gabriel Bossà, bon vespre.
Bon vespre, els mallorquins han de guanyar el Manzanares, el Palau de Son Moix, amb les baixes d'Alison Ribillos i Müller i el Pozo Murci els espera a la següent ronda. Per altra banda, la selecció espanyola femenina entrena avui a Son Moix a les portes del partit de demà contra Anglaterra. Mariona Caldentei i la seleccionadora Sònia Bermúdez han parlat en roda de premsa abans de la sessió a l'estadi. La futbolista mallorquina s'ha mostrat molt il·lusionada de poder tornar a jugar a casa. Per altra banda, Pablo Ortells fa balanç del descens del Mallorca i descarta la dimissió. I Gemma Triay i Delphi Brea als quarts de final del Major d'Itàlia de pàdel. La parella va superar a Escacenas i Martínez amb un doble 6-1 i demà s'enfrontaran a Icardo i Jensen.
Més esports quan faltin 6 minuts per les 7:30. I sapiguen quina és la previsió del temps. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, una previsió demà que torna a venir comandada pel vent, un vent que s'ha de reforçar, vent de gregal, per tant, tornaran a baixar les temperatures, això notarem sobretot al nord de les illes, un dia molt semblant al que vàrem tenir ahir, recordem també una mica de vent de gregal, i per tant, les platges i les costes, atenció, perquè tornarem a parlar d'una certa alteració marítima, amb forta maror, també, sobretot, a la costa nord i nord-est de cada una de les illes. Quant a l'estat del cel, en aquest cas, també hi trobarem algunes variacions respecte d'avui, perquè demà tindrem més núvols, tindrem un cel més ennigulat. I, de fet, és possible que a primeres hores del dia també s'arribi a escapar qualque gota, principalment a les illes d'Eivissa i a Formentera. Per tant, demà, canvi una miqueta més important del temps en tots els sentits, que segurament només duraria per demà, això sí.
Gràcies, Dani. Canvi amb alguna precipitació, com comentaves, Margalida Cifres al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. Tot i la feina ininterrompuda dels bombers, continua viu l'incendi a una nau del polígon industrial de Binissalem. El foc es troba sota control, però la dificultat d'accedir a l'interior de l'edifici, on el sostre ha col·lapsat, obligarà els bombers a continuar fent feina, com a mínim tot el vespre. Tres naus més també s'han vist afectades, però fins que no es refredi no es podrà saber si les seves estructures han quedat del tot malmeses. A Binissalem hi ha el nostre company Álvaro Alonso. Álvaro, bon vespre. Com avança les tasques d'extinció?
Bon vespre. Els bombers continuen amb el sanejament exterior de les plaques metàl·liques que pengen de la façana de l'edifici cremat. L'objectiu és poder fer feina de forma segura i anar refrescant poc a poc dins la nau. Xisco Gaimani, tècnic de bombers de Mallorca, explica si la tasca que tenen per davant, que, com bé deies, s'allargarà tot el vespre.
Bueno, lo primer todo es intentar atacar l'incendi, no?, i extingir-lo. Com que la coberta va cedir, digamos, tenim el foc de l'incendi la tenim just a baix de la coberta. I fins que no podem accedir aquí de dins, no donem per extingit. Després hem d'esperar també que vengui la tècnica municipal de l'Ajuntament i anar assegurant les altres naus, menys si poden tenir accés o no.
Davant la nau han trobat el propietari de l'empresa de material esportiu que fins ahir operava en aquest polígon. Visiblement afectat, no ha pogut fer declaracions a mitjans, però ens ha dit, fora micròfons, que tot i tenir assegurança de la nau, està preocupat perquè el procediment per cobrar serà llarg. També hem pogut xerrar amb en Daniel, que és propietari d'una nau adjacent afectada, que s'ha assabentat del foc a 1:30 de la matinada quan li ha telefonat la seva assegurança.
Incendio de la noche hasta que me aseguraron que estaba controlado el incendio vecino y que mi nave no corría peligro, lo pasé mal. Y ahora, claro, toda la nave está llena de ceniza y puede estar comprometida la estructura. O sea que ahora estoy un poco mejor.
Una vegada extingit el foc, la Guàrdia Civil investigarà les causes que a hores d'ara són desconegudes.
Gràcies, Álvaro. I presó provisional pel presumpte administrador d'una de les plataformes criminals més grans a la part oculta d'internet, coneguda com a Dark Web, el web fosc.
En l'operació conjunta amb les autoritats alemanyes, s'ha detingut a Calvià el presumpte cervell, considerat el principal mercat negre de parla germànica a internet, i quatre persones més a Alemanya, on també s'han fet tres escorcolls, dos en immobles vinculats al líder detingut a Mallorca. L'home oferia béns i serveis il·lícits com ara la venda de substàncies estupefaents, documents falsificats o dades bancàries sostretes. La Prefectura de Policia de Balears ha informat que ha bloquejat el servidor de la plataforma, que tenia més de 100.000 usuaris.
El govern central ha aprovat l'entrada de Turkish Airlines en el capital d'Europa, una operació convalidada en el Consell de Ministres de dimarts. Així es dona llum verda a la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros.
La decisió forma part del recorregut administratiu establert per aquestes operacions per la Unió Europea després d'un informe favorable que formalitza el compliment de la normativa nacional sobre inversions estrangeres.
I el Consell de Mallorca demana a l'Estat que protegeixi els interessos de les empreses mallorquines a Cuba després que dues hoteleres com Iberostar i Meliá hagin cedit prop d'una trentena d'hotels a causa de l'amenaça de Donald Trump de sancionar les empreses que col·laborin amb el règim militar de l'illa. L'ultimàtum de l'administració nord-americana finalitza demà.
En un comunicat, la institució insular ha expressat el seu suport a les hoteleres mallorquines, destacant que aquestes empreses han estat protagonistes d'un dels processos d'internacionalització més exitosos de les illes, fins a convertir-se en referents mundials. Per això exigeixen que puguin desenvolupar la seva activitat amb seguretat jurídica, estabilitat i garanties per a les seves inversions.
El delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha criticat les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump.
El actual mandatario estadounidense, el señor Trump, que vestido de neoliberalismo y de un liberalismo de mercado, resulta que está interviniendo el mercado de manera mucho más contundente que cualquiera. Yo creo que aquí deberíamos todos proteger lo que es la actividad empresarial de los intereses turísticos y de empresarios de Baleares.
La crisi de l'habitatge i la situació administrativa irregular continuen agreujant l'exclusió social a Mallorca. Així ho detalla la memòria de 2025 de Càritas a l'illa, que detalla que gairebé la meitat de les persones ateses per l'entitat, un 50%, comparteixen habitatge amb altres famílies o persones, mentre que d'avés 6 de cada 10 es troben en situació administrativa irregular.
Durant l'any passat, Càritas va atendre 10.000 persones a l'illa. Un 44% va acudir a l'entitat per primera vegada. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltabull, ha advertit que la pobresa és cada vegada més complexa i afecta especialment persones en edat laboral. De fet, gairebé la meitat dels usuaris tenen entre 36 i 65 anys.
El volum de la pobresa és molt alt, va en augment i desplaça una sèrie de gent que estava acostumada a viure dignament, decentment, amb molta normalitat, però que en aquest moment es troba avassallada per una situació d'injustícia global, col·lectiva.
La precarietat laboral, l'elevat cost del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge digne són alguns dels principals factors que perpetuen la pobresa i l'exclusió social també a Menorca.
Així ho reflecteix la memòria de l'any passat, que també s'ha presentat avui i que constata la necessitat de continuar reforçant l'acompanyament a les persones més vulnerables. Mar Pons és coordinadora d'inclusió social de Càritas Menorca.
L'inserció segueix seguint una eina eficaç contra l'exclusió i creiem molt en ella. 139 persones van aconseguir feina, de les 758 que vam acompanyar, 139 els vam acompanyar amb la inserció laboral.
Càritas va invertir el 2025 gairebé 4 milions d'euros a Mallorca i prop de 2 a Menorca.
I a Eivissa, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia ha desmantellat un assentament il·legal a la zona protegida del Parc Natural de Ses Salines. Lluís Hernández.
Les caravanes es van començar a instal·lar dimarts hora baixa, coincidint amb el desallotjament dels darrers residents a Sa Joveria. L'actuació ha finalitzat amb 10 denúncies i sancions que oscil·len entre els 10.000 i els 30.000 euros.
I la policia local de Palma i la Policia Nacional comencen a treballar de manera conjunta per desallotjar el resident de l'antiga presó que no han sortit de manera voluntària. Avui s'ha reunit per primera vegada la Junta Local de Seguretat per coordinar el dispositiu policial.
El dia i la dimensió es decidiran sota criteris tècnics en haver actualitzat el cens de residents a l'antic edifici penitenciari. A més, és probable que venguin policies nacionals de fora per dur a terme una tasca preventiva. És el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, y al batle de Palma, Jaime Martínez.
La operativa que se requiera tiene que depender del censo definitivo que haya en estos momentos y tiene que depender también, sobre todo, de la opinión que los cuerpos policiales tengan. Y lo que se ha dicho hoy en la Junta de Seguridad es que se sienten, que se reúnan y que diseñen ese operativo y que decidan ellos cuándo es el momento oportuno para cumplir ese mandato judicial.
I que ha de ser les pròximes setmanes, quan sigui aquest desallotjament final, i a banda també l'Ajuntament, recolzaran els serveis socials, però també actuaran amb infraestructures per tapiar definitivament l'immoble. El projecte ja s'està fent, tapiar, vigilar l'immoble perquè no se torni a ocupar i si hi ha una usurpació, actuar a les primeres hores de que això succeeixi.
De moment no hi ha data per dur a terme el desallotjament forçós.
Formentera tindrà per primera vegada un pis pont per a dones víctimes de violència masclista. L'IBADI ha cedit un habitatge al Consell de Formentera en col·laboració amb l'IBEDONA per un període de 4 anys, prorrogable 4 més.
Fins ara l'illa disposava d'un pis per atendre dones víctimes de violència de gènere en casos d'urgència. A partir d'ara, Formentera comptarà amb un habitatge transitori, anomenat tècnicament pis pont, per a aquestes dones i els possibles menors per un període de cessió màxima de 2 anys. Cati Salom, la directora de l'IBEDONA, que portarà al Consell 20.000 euros per moblar l'habitatge, explicar que són dones que es troben en el tram final d'un procés de recuperació i que només tenen pendent l'accés a un habitatge per tenir una vida autònoma.
El fet de que elles puguen reprendre i puguen normalitzar la vida en el seu lloc, no? D'on se senten i on els seus fills i filles, en el cas de que en tinguin, també se sentin integrats i puguen seguir fent una vida normal, és el més important per nosaltres.
I a Eivissa, l'Hospital de Can Misser retalla l'horari d'accés lliure i ara les portes tancaran a les 10 de la nit, tot això després de la violació d'una pacient fa unes setmanes.
S'ha instal·lat el control d'accés mitjançant codis a dues entrades restringides que en aquell cas van ser forçades. També s'ha dut a terme una campanya de sensibilització del personal perquè es mantinguin vigilants i s'ha avançat el dispositiu de seguretat d'estiu que es reforçarà de nou amb més efectius. És la consellera de Salut, Manuela García.
De momento, aparte de las que ya hemos implementado, que hoy ya os digo que hemos vuelto a poner otra de las puertas con código de identificación, tenemos un proyecto para reforzar lo que es la seguridad con personal de seguridad en el hospital, que entrará en vigor dentro de poco. Se ha adelantado el que habíamos de verano, pero además hará un refuerzo extra en esa línea.
I l'àrea de salut ha adquirit 5 ecògrafs per 100.000 euros per a centres d'atenció primària de Eivissa i Formentera.
Un d'ells és el Centre de Salut de Sant Jordi. L'ha visitat la consellera de Salut, que ha estat rebuda amb una sonora xiulada per la protesta dels tècnics de les ambulàncies de l'empresa pública GESAIP, que reclamen millores i una reunió amb la consellera des de fa temps. Manuela García ha assegurat que es reunirà amb ells en els pròxims dies.
I l'equip d'urologia de l'Hospital de la Creu Roja de Palma ja ha realitzat amb èxit dues intervencions amb el nou robot quirúrgic. Es tracta del primer que pot fer intervenció en telemàtica que hi ha a les Illes Balears.
Una tecnologia que, segons Valentí Tubau, director de cirurgia toràcica a la Creu Roja, facilitarà les intervencions quirúrgiques.
Nos da una visión en tres dimensiones, mayor precisión, nos quita el temblor que tenemos habitualmente los humanos al operar, con lo cual nos da la posibilidad de hacer cirugías mucho más precisas.
El tractament quirúrgic de patologies de ronyó o de pròstata, principalment les oncològiques, serà menys agressives per al pacient i facilitarà la seva recuperació. Aquest aparell s'espera que pugui tractar inicialment 50 pacients a l'any.
La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat a Palma una nova manifestació contra la massificació turística. Serà dia 26 de juliol amb el lema Mallorca al límit. Denuncien els efectes que consideren negatius de l'actual model turístic i reclamen un canvi de rumb en les polítiques econòmiques i territorials de l'illa.
La mobilització començarà a les 7 del capvespre a la plaça d'Espanya. Jaume Puyol, portaveu de la plataforma, ha explicat que les reivindicacions pretenen visibilitzar el creixent malestar social davant un model econòmic que continua registrant rècords turístics, així com agreujant-se problemes com la dificultat d'accés a l'habitatge i la saturació d'infraestructures i serveis.
Tornem a sortir al carrer després de 3 anys perquè tenim que la conjuntura és més que evident que és necessari tornar a fer-ho. Primer, perquè les dades ho indiquen, no? Vull dir, l'any passat van créixer turísticament, tot indica que guany i tornarem a fer.
I a mitjan maig va començar la temporada turística al Far de Cavalleries Mercadal. De moment comença a rebre visitants en comptagotes, una situació que canviarà en els mesos forts de l'estiu i especialment durant les postes de sol. Ramiro López.
El Far de Cavalleria és un dels indrets més coneguts de Menorca per una raó molt concreta.
Aviam si podem veure una mica la posta de sol.
Venim a veure la posta de sol. No sé si podem pujar a dalt de tot.
Hemos venido a ver la puesta del sol porque al final me dijeron que en este faro se ve bastante bien.
Aquesta fama ha comportat que els darrers anys s'hagi hagut de regular l'entrada de vehicles durant les postes de sol quan l'aparcament ja és ple. Un servei que es posarà en marxa a mitjan juliol perquè l'Ajuntament només el pot oferir durant un mes. Ara, però, la situació és molt més tranquil·la.
Muy bien, porque además se puede acceder con el auto hasta acá.
Patíem per si podíem aparcar, però no, hem trobat aparcament molt fàcil.
Estàvem sorpresos perquè no ens hem trobat gairebé ningú pujant.
Si hi haguessin més cotxes, complicat pujar, perquè és una mica estret.
El far també té una part cultural, el centre d'interpretació. Com a novetat, enguany s'ha inaugurat una exposició sobre l'evolució tecnològica dels sistemes d'il·luminació del far. Escoltam a Joan Pellicer, Balla d'Esmercadal.
S'entén-la una mica amb el món dels fars, no? amb la professió dels farers i els materials que empraven i les feines que tenien ells allà.
No és l'única professió que està exposada. També hi ha nous plafons sobre la pesca en aquella zona. L'objectiu de l'Ajuntament és recollir tots els oficis antics d'Esmercadal en aquesta i altres exposicions.
El col·lectiu d'auxiliars tècnics educatius de les Pitiüses, que fa feina de suport amb infants amb capacitats especials d'infantil, primària i secundària, han protestat avui a hora baixa davant la delegació de la Conselleria a Eivissa, tal com ho han fet en anteriors jornades els seus companys a Mallorca i Menorca.
Entre les reivindicacions, manca de professionals i sobrecàrrega de feina. De fet, aquesta setmana han quedat buides 10 vacants d'ATES a les Illes d'una convocatòria d'una dotzena de places. Doli Guijarro és la delegada del comitè d'empresa a Eivissa.
Aquesta setmana, en la darrera adjudicació, crec que a Eivissa han quedat 4 places sense cobrir. I a totes les illes són 9-10 que han quedat sense cobrir. S'han cobert només 2. Si fem les comptes, no fa falta gran partida pressupostària. És que això ho portem demanant fa anys. Ja no esperam més. I en su setembre, i ho pararem. Perquè això ja fa olor a vaga.
I l'Ajuntament de Palma impulsarà la renovació de la barriada de Sant Goleu i comptarà amb fons del govern. Cort també preveu comptar amb finançament del Pla Estatal d'Habitatge i fons europeus. Entre les actuacions es vol dur a terme millores en les instal·lacions educatives, el mobiliari urbà i a l'enllumenat d'aquesta barriada on hi viuen més de 12.000 persones, el tercer barri més poblat de ciutat.
El Vale de Palma, Jaime Martínez, vol que la futura reforma compti amb aportacions veïnals. Tot i que l'any que ve encara no es disposi del pla definitiu per que s'ha d'elaborar el projecte de regeneració, Martínez ha assegurat que els comptes de l'any que ve inclouran un seguit d'actuacions a la barriada.
A partir d'ara s'ha firmat el protocol, l'Ajuntament se reunirà també amb tots els col·lectius, amb els veïnats, per definir totes les coses que ja tenim identificades, com són reformes en els centres educatius, millora d'enllumenat, recuperació d'espais lliures, renovació de voreres, de carrers i de mobiliari urbà.
La presidenta del govern, Maga Proens, s'ha dirigit als veïns presents a la presentació i els ha dit que lamenta que durant massa anys la barriada ha estat abandonada.
Complim una cosa que era de justícia històrica en Sant Goleu perquè deixi de ser un dels principals barris de Palma, però també un dels barris històricament més oblidats si parlam d'inversió pública.
Un dia més parlant del cas Leire Díez Luco, demana la informació tributària i financera del PSOE i el Partit Socialista Català de l'any 2024 i 2025.
És del període on suposadament la trama hauria dut a terme les maniobres per boicotejar causes judicials contra el govern de Pedro Sánchez en fons del partit. Els agents han demanat al jutge Pedraz que reclami aquestes dades a l'agència tributària per tal d'indagar en els comptes dels diversos investigats.
I Vetres Notícies ha tingut accés als àudios inclosos en el sumari del cas Leire Díez, que posen de manifest algunes de les maniobres de l'exmilitant socialista. Entre elles, una telefonada a Francisco Martínez, l'ex número 2 de l'interior, a Mariano Rajoy, on Díez li proposa netejar les institucions.
Un altre àudio recull una reunió entre Leire Díez, l'empresari Javier Dulcet, l'advocat de Santos Cerdán i un guàrdia civil, on Díez presumeix de contactes amb les altes esferes. Afirma que la propera reunió que tindrà serà amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Segons Luco, es van reunir al Manco 3 vegades.
Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
No, yo con eso no quiero.
La mía.
Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver...
Es de mi confianza.
Sí, pero sí, yo lo sé, y que tú... Pero yo es que no me fío ni del DAO, ni me fío de nada. El DAO me fío.
I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat avui de manera rotunda tenir cap coneixement de pressions agents de l'UCO, de la Guàrdia Civil, per frenar investigacions que afectaven el PSOE o el govern.
També ha defensat amb fermesa l'honestedat de la directora del cos, Mercedes González.
En el marc d'aquesta causa, Leire Díez, els agents han escorcollat avui la seu de l'empresa Tubos Reunidos a Bilbao per ordre del jutge de l'Audiència Nacional. Santiago Pedraz també ha acudit a la societat estatal de participacions industrials a Madrid.
Segons els informes de la Guàrdia Civil, la presumpta trama liderada per Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez hauria cobrat prop de 115.000 euros per mitjançant la concessió d'un préstec de la CEPI a Tubos Reunidos de més de 112 milions d'euros.
David Sánchez nega haver intervingut en la creació i adjudicació del seu lloc de treball com a coordinador de conservatoris a Badajoz.
El germà del president espanyol, acusat de tràfic d'influències i prevaricació, ha declarat avui
el judici que se celebra a l'Audiència Provincial i només ha contestat a preguntes del seu advocat. Els 11 acusats no han sortit del guió i han assegurat que no hi va haver favoritismes.
I un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos espanyols han resultat ferits en un atac amb mortero contra la seva posició. Israel se n'ha desvinculat.
Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
I en els esports, a més del partit de l'Illes Balears Palma Futsal, que jugarà contra el Manzanares, d'aquí a uns minuts a les 7 i mitja, Joan Gabriel Bauzà, hi ha més notícies.
Així és, molt pendents de la selecció espanyola, que demà jugarà contra Anglaterra en partit classificatori pel Mundial. En aquesta hora entrenen a l'escenari del partit a Son Moix i abans han parlat en roda de premsa la futbolista mallorquina Mariona Caldentay i la seleccionadora Sònia Bermúdez. Informa Marta Sampas.
Bon dia, Juanga, des de Son Moix, on s'està entrenant en aquesta hora a Espanya, en la que és la darrera sessió abans del gran partit de demà. Veiem ara mateix a l'equip entrenant amb intensitat i a les quatre mallorquines, Cata Coy, Patri Jarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentay, amb una cara especialment feliç en la que està sent una setmana molt especial per elles. Mariona Caldentay era l'única que ens faltava per escoltar aquesta setmana i avui ha parlat en la roda de premsa prèvia. Sentim la falanitxera.
Sí, crec que és la darrera vegada que vaig jugar a Mallorca, deu fer 12 anys o així, així que ja te pots imaginar, per jo, per la meva família, pues, òbviament és un dia superimportant i aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curs, però no, supercontentes, les quatre, la resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabem que és un puesto molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar en la terra i poder classificar per Mundial.
D'altra banda, la seleccionadora Sònia Bermúdez ha parlat així de les mallorquines.
En este caso pues tenemos cuatro mallorquinas que creo que también nos han ayudado muchísimo a que la gente pueda venir. La ciudad es espectacular, estamos en un sitio fantástico, las instalaciones, bueno, desde aquí dar las gracias a la Federación, al Mallorca, porque hemos estado espectacular y bueno, nos quedan todavía unos días, ojalá mañana este campo nos dé suerte para ganar.
Demà, a partir de les 7 i mitja, en directe, IB3 Ràdio, Espanya, Anglaterra.
Per altra banda, la selecció espanyola masculina juga avui a les 9 del vespre a Riazor contra l'Iraq, el darrer amistós a Espanya abans del Mundial. Hi ha un mallorquí que podria viure una nit molt especial. Leo Román, que forma part del grup de reforç, podria debutar avui amb l'absoluta. I per altra banda, el director de futbol del Reial Mallorca, Pablo Orteis, ha fet balanç del darrer curs en declaracions a l'agència EFE. Orteis ha respost a la pregunta de si va pensar en dimitir després del descens i ha agraït el suport de la propietat del club, mostrant confiança en les bases sòlides que té l'entitat per tornar a primera divisió el més aviat possible.
En un momento de disgusto, de decepción, de pasarlo mal por el descenso, no solo por mí, sino por toda la gente un poco que trabaja en el club, igual que los aficionados, los jugadores, cuerpo técnico, familiares de todo el mundo, pues se te pasan 27.000 cosas por la cabeza y piensas en todo. Son momentos muy complicados, muy difíciles. Y a medida que pasan los días, pues vas hablando con los compañeros, vas analizando cosas, hablas con los propietarios y digamos que vas pues dándole la vuelta a esa situación fastidiada que todos hemos tenido.
I en pàdel, Gemma Trià i Delfi Brea han passat als quarts de final del Major d'Itàlia. La parella va superar Clàudia Escatzena i Patricia Martínez amb un contundent doble 6-1. Demà s'enfrontaran a Tamara Icardo i Clàudia Jensen. Fins aquí els esports.
Voleu postres?
Són granis a colonet.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Qui em podia imaginar que volveria d'este viatge?
I Carmen Machi ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Cinematografia 2026. L'actriu madrilenya ha estat reconeguda per ser una de les actrius de comèdia més important de la història del cinema espanyol.
Coneguda popularment per sèries com Siete Vides o Aida, compta també amb una llarga trajectòria en teatre i cinema amb més d'un centenar de produccions. El jurat ha considerat que representa els valors d'una dona actual, forta i independent. El premi s'acostuma a atorgar durant el Festival de Cinema de Donosti i l'any passat el va rebre el també actor Eduard Fernández. L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort avui als 56 anys.
Satrapi es va donar a conèixer amb Persepolis, una novel·la gràfica autobiogràfica que narra la història d'una nina iraniana des de la Revolució Islàmica fins a l'any 2020, passant per l'exili. A més d'autora de còmics, va destacar com a cineasta. L'any 2020 va participar a l'Evolution Mallorca International Film Festival, on va presentar telemàticament la pel·lícula Radioactiva. Segons fonts properes a l'artista, ha mort de pena un any després de la pèrdua del seu marit, Matías Ripa.
Amb aquest comiat arribam a les 7:30, moment per deixar el relleu als companys d'Espostres en joc amb la retransmissió del partit del Palma Futsal. Tota la programació habitual amb els programes Xiu Xiu a Ràdio 2.